Bon dia i bona hora. Avui és diumenge 3 de maig i ara mateix són les 10 a la Vila de Piera. Doncs sí, estrenem mes de maig a la que per nosaltres sempre serà l'Hora de l'Àngels, en un programa on recuperarem la Diada del Sant Crist amb declaracions des de la mateixa església, estirarem del fil invisible aquesta nova proposta del Víctor i l'Elisabet, tindrem també el Joan Poc, la Marillum i acabarem, com sempre, amb les novetats de la biblioteca. Ja sabeu que tot això ho fem amb l'objectiu d'arribar a les 11 en punt i escoltar les vostres peticions musicals amb el Joan Vallès. Bon dia, Cali. Avui és 3 de maig del 2026. Quines són les efemèrides del dia?
Doncs mira, un 3 de maig, per exemple, el 1469 es va signar el Tractat d'Alcassovas, clau per la pau entre Castella i Portugal. També, el 1979, Margaret Thatcher es convertia en la primera dona primera ministra del Regne Unit. I, és clar, avui celebrem també el Dia de la Mare.
Quin és l'origen del Dia de la Mare?
L'origen del Dia de la Mare és antic. A l'antiga Grècia ja es feien festes en honor a Rea, mare dels déus. Modernament va prendre força als Estats Units amb Anna Jarvis el 1908 i es va estendre internacionalment per celebrar i agrair totes les mares.
Aquí a Catalunya se celebra el primer diumenge de maig, no? Però la resta del món també és a la mateixa data?
No exactament. Aquí sí, és el primer diumenge de maig, però en altres països varia. Als Estats Units, per exemple, és el segon diumenge de maig. A altres llocs, com el Regne Unit, el Mothering Sunday és al març. Cada cultura ho adapta, però l'esperit de celebrar les mares hi és a tot arreu.
Cali, quin seria el regal perfecte per regalar-li a una mare un dia com avui?
El regal perfecte sempre és personal. Pot ser un gest significatiu, com passar temps junts, un detall fet amb les teves mans, o alguna cosa que saps que li fa il·lusió. Al cap i a la fi, el millor regal és mostrar-li que la valores i que has pensat en ella.
Molt bé, doncs gràcies pel consell. Bon dia.
Que vagi molt bé, Màrius. Bon dia i fins aviat.
Des del moment en què em vas acollir dins del ventre que em feia de llit i jo flotant a l'aigua i tu em cuidaves. Quan ja era fora em regalaves el pit sentint el teu batec i allà em relaxava i tu em cuidaves. Mare, t'estimo molt. Mare, t'estimo molt. Mare, t'estimo molt. T'estimo molt.
Mai serà tard per jo dir-te que aquestes paraules, acords i melodies són d'agraïment a tu i al Pare Eusec, la meva vida. Tu vas ser la primera abraçada quan vaig arribar en aquest món. Sempre estaré bé jo als teus braços o tu als meus. Mare, t'estimo.
Infantesa, tu tenies 27 anys i una aura de tendresa i ara jo ja m'he fet gran.
I si mai neix una altra vida, tornaria a triar tu només per la manera en què m'estimen els teus ulls. Els teus ulls.
Thank you.
les 10 i 5 minuts i ja tenim aquí el Joan Poc. Joan, bon dia, què tal?
Bon dia.
Estàs content, eh?
Home,
se't veu.
Content, falta unes quantes hores perquè vam posar content.
Tu creus que l'espanyol et donarà una alegria avui?
Mira, sí, ojalà, però bueno, per ells potser també, eh?
Sí, home, sí.
Cuidado, sí, eh? No rellisquem, eh?
Sí.
Només és perquè aquest dia aquell, ara no recordo com se diu, ho vaig sentir, diu, sí, home, sí, diu, mira que guanyi l'espanyol o empati. Diu, perquè el diumenge que ve, del minut 0 al minut 91, el camp només quedarà campions. Diu, quan tregui el cap aquell de sota el galliner, campions. I estarem 90 minuts cridant el mateix.
S'ha de fer un bon partit, també, eh?
Si no... No, bueno, però l'espanyol... Sí, que...
No, clar, no guany cap partit, no?, el que va d'any.
Hombre, el que va d'any... Bueno, aviam...
No, a l'afici.
Però, bueno, tant l'Espanyol, ni que sigui no sigui de l'Espanyol, ni del Girona, però em seria molt greu que baixessin tots dos.
Uh-huh.
Perquè la parla catalana hem de mirar de com més seiem, més d'allò, eh? Sí. Perquè imagina't que ens baixés el Girona i l'Espanyol.
No, el Girona també, Déu-n'hi-do, està de corda fluixa, eh?
Què ens quedaria? Llavors sí que se'n en riurien més al mar. Més enllà de les fronteres.
Bé, sí.
No. Que ni l'Espanyol ni el Girona no baixin.
Bueno, què ens portes avui?
Bé, jo porto, com sempre, bueno, acabat, llegirem de la famosa senyora aquesta de la Monyos, però ja ho saps que jo sóc bastant reticent amb lo del poble. I lo del poble, amb una altra legislatura, crec que ens carregarem tot l'arbolat de Piera. Crec que ens el carregarem. Perquè ara començaré, doncs, que no ho sé, suposo, amb la pròxima revista, ens explicaran el com i el per què s'han tallat aquells arbres del carrer de Sant Josep. Si és que s'hi ha de fer allà algun edifici, o si és que s'hi ha de fer alguna cosa. Però si és que s'hi ha de fer algun edifici, no crec que vingués d'un mes, de dos ni de tres, de que treballin. I en acabat, suposo que hi ha gent que saben que allà sota aquell terreno hi ha la mina de l'aigua de la font.
Uh-huh.
Bueno, ja s'apanyaran, si posen màquines i s'ensorren allà ells, perquè allà jo, per la meva edat, en recordo molt que em deien els bitllots. Allà, quan hi havia un d'allò de molta aigua, allà hi posaven els bitllots i desviaven l'aigua. O sigui, allà aquell terreno hi passa la mina de la Font Nova. Però, bueno, d'autores tenen la iglesia, suposo que això d'això està escrit i ja ho faran. Però, bueno, com que em vaga, doncs em vaig apuntant cada passa que dono i el defecte que veig. Això hi insistiré fins que no el vegi neta. La Font del Rossinyol. La Font del Rossinyol, i em dono d'allò que no s'enfadi, la senyora alcaldessa fa un mes i mig que ens vàrem trobar al camp de futbol i li vaig dir, Carme, vine, que ens mirarem la Font del Rossinyol com està. No, Joan, no. Mira, d'aquí 15 dies vegi i ho veuràs. Bé, el Joan al cap de 15 dies se'n va a la Font del Rossinyol. Si estava malament, encara ho estava una mica més. El Joan hi va anar al cap d'un mes, si estava malament, encara ho estava més. I no sé si aquesta setmana, aquesta, però el diumenge passat, el que faré avui mateix, a mitja part del futbol, m'hi tornaré a arribar. Però és que està de veritat. No hi aneu. Si no voleu prendre mal, no hi aneu. No n'hi ha prou de rentar-nos la cara pel davant. Doncs hem de rentar també pel darrere. O sigui que mentides no, eh? Mentides no. Ja dic, em va dir, al cap de 15 dies vés-hi. I jo, 15 dies, 3 setmanes, i res de res. Allò no s'ha mogut. I ara que els esmorzers creixen, doncs allò està però un desastre i estem a primavera, eh? Vull dir que d'allò. Assunto arbres. M'ha vingut per passejar per l'avinguda de Barcelona. Vinguda de Barcelona amb el camí que va cap al tanatori, diguéssim, cap dalt, Can Claramunt. Allò, no entreguardeu, no els entreguardeu els arbres, perquè agafareu tortícolis, perquè ni un ha sigut cap a la dreta, l'altre ha sigut cap a l'esquerra, l'altre trencat per la meitat i la meitat posada allà. És un desastre. Mirar aquelles ceres és un desastre. Piereta.
Bueno, dels arbres aquests suposo que no han crescut aquest mandat, per això
de
fa temps, no?
Sigui d'un altre ajuntament, sigui d'aquest, però és igual, perquè si aquest ajuntament vella per el que hi ha,
sí, home, no, però jo dic
s'ha
que
de vetllar per tot.
Que igual són arbres que ja van créixer torts fa sí, bastants anys, eh?
Sí, bueno, però tot es pot adreçar,
això sí.
No,
bueno, tot, no sé.
Si no són massa grossos, es poden adreçar bé. Perquè una vegada ja vaig dir, no sóc jardiner ni sóc un entès, però un arbre quan està tort així i encara és jovenet, se l'empapa d'aigua ben bé a terra, i quan està ben empapat d'aigua el pots moure, que llavors no trenques cap arreu. Però bueno,
anem al Pieret.
Doctores tenen la iglesia. Ara som a la zona avinguda de Barcelona. A la Piereta, a la Piereta se'n van tallar alguns, i encara em sembla que era dos, se'n van tallar dos. No s'han refet. O sigui que a rei muerto, rei puesto, això no existeix aquí. Aquí la cantina, aquí venint cap aquí, també se'n va tallar un. I n'hi ha un altre pobret que també està a les últimes. Solució? Doncs, empavimentar, a on hi havia l'arbre. Carrer Indústria. N'hi havia 8 o 9, em sembla que en queden 4. Solució? A mesura que s'han anat morint, o tallant el que sigui, empavimentat. Aquest pas no sé on arribarem, I l'arbre, penseu que també és un mòdul per viure nosaltres una mica més bé, pel clima.
Jo me'n recordo, ara, Joan, que també aquí a l'avinguda d'Igualada també hi havia un tou d'arbres i es van treure també, o aquí a l'avinguda de Montserrat, sota l'estació, que aixecava el terra i això.
Bueno, no em van treure, allà només em van tallar un. Que allà n'haurien de tallar un sí i un no.
Sí,
allà sí
allò,
que hauria...
Allò aixecar la vorera, eh?
Convindria tallar-ne un sí i un no. Perquè resulta que els llums que hi ha, els arbres treuen el llum. O sigui que quan el llum està encès, quan està tot ple de fulla, treuen allò. Doncs allà un sí i un no, perquè com aquell que diu, les branques es toquen una a l'altra.
Però què més?
Llavors, a Calvarato també se'n van d'allò algun. El carrer Sant Cristòfol també. O sigui, jo que han comptabilitzat de 15 a 16 arbres que han desaparegut i no s'han tornat a refer. O sigui que jo llenço aquesta ona que diuen. Per veure, perquè si anem així en una altra legislatura, si ara n'hi ha 16 o que sigui, 16 més ja seran 30 i pico, I quedarem sense arbres, Ara, ja dic, doctores tenen la iglesia.
Això sí.
Però l'assumpte de jardinat sí que em té una mica preocupat. Amb tot. Vaja, jo...
Preguntaré, no?
A mi no em podrà, aviat no em podrà veure ningú, però bueno, no falto a ningú i dic el que sento i el que veig. Principalment el que veig. Perquè gràcies a Déu encara em don forces per poder caminar amunt i avall. I veig les coses. Que un dia... aniré a l'Ajuntament a buscar una llibreta i un bolígraf per anar-me, que me la donguin, per els aniré apuntant les rajoles que belluguen,
que
no hi ha maneres, i crido per dir-ho, no hi ha maneres que aquesta cera d'aquí al banc que es van rebre de Biscaia, que amb aquella senyora li puguin dir alguna cosa. Ara, no sé si va adobar les plantes, però ara a terra està un desastre. Desastre total. I és que no poden pujar d'aquell balcó amb aquella senyora que pis i dir-li, senyora, aquestes torretes necessiten un plat a sota la torreta. Ara no sé si les han adobades o què, però terra ara està negra, negra i negra. Allí, aquí us ho deixo, allà vosaltres. Senyors, anem per la Monyos. Anem per la Monyos.
Tirem Monyos, va.
I donarem una segona part de la Monyos.
Som-hi.
Ai, deia així, ben mirat, però aquí enganyava a ella o a mi. I sabem per què ho diem del mal nom de la Monyos. Doncs perquè m'agradava arreglar-me així i ben vistosa. A ella enganyava a ella. Així no estava ben segur. El pare de la seva dona, quan al morir va deixar tot el capital a la seva neta. si jo ja no m'entès bé, ja, a la neta, a la neta. Perquè mentre jo li donava un fill a ell, ell tenia una altra nena amb la seva dona. Però ell no m'ho va explicar molt bé. I una altra filla de la mort, la meva, i l'altra de l'obligació que imposava la seva classe, la seva dona i el seu matrimoni. Si com aquest és el clavell que vull, quan me'n fareu d'aquest clavell? Si només en vull un, està clar que és per mi, que per ser per mi i me'l regaleu. O tant que sóc la Monyos. Gràcies, bon home, per aquest preu que us compraria força ja. Està vist que tothom m'estima, tothom em respecta, encara que alguns diuen que tinc el cap una mica enterbolit. Bé, de vegades la canalla són cruels i m'envolten fent una rotllana i se'n riuen de mi, però sempre surt una persona de seny que els espanta i em defensa. De vegades veig la meva nena, és tota una senyoreta. És clar, ella no em coneix, i si em coneix no sap qui sóc. Ella, però, no té cap culpa. Li han fet creure que és filla de la dona del seu pare i que jo m'estic grillada com una ceba fora de temes. La nena ignora que són el pare al morir. Si la filla que tenia amb la seva dona, però no perdre a la herència, per no deixar escapar la fortuna del seu sogre, va venir a casa amb dos malfactors. I de dormir-me em varen robar-me la meva filla, deixant-me al seu lloc la nena morta. Morta, pobreta. Quina esglai i quina desesperança quan vaig tornar amb mi i vaig veure la pobra criatura sense ni una alè de vida. Però no era pas la meva filla. Si fes on li havien ben canviat els seus rics bolquers. Ben mirat, avui el pla de la boqueria no està gens animat. I avui encara menys, afegeixo jo. Si fins i tot sembla que hi manquin emblanquinadors i escura xamanelles. A més, plourà. Sí, i a temps fa que de ploure. I ben dit que no era possible, que jo no havia somiat, que el dolor m'havia trasbalsat, que no havia pogut pair la mort de la meva filla, somiava i veia coses que no eren. Però jo pregunto i em pregunto a mi mateixa, quina és la mare que no coneix la seva criatura? Quina mare podríem canviar-li al seu fill, per més petit que fos, i que ella no se n'assabentés? No, mentida cap. Cap mare podia ser enganyada. Aleshores, en què desconfien de mi? Els que no em creuen, els que asseguren que sic boja, és quan em repliquen. I com és, doncs, que la dona que fou amant no ha sabut descobrir que la filla que té ara, segons tu, no és ella la que va portar al món? A veure, respon. Respon-te ara, segons tu, no és la que ella va portar al món. I a veure, respon. Jo, desesperada, busco la raó allà on no en té, i que no podria tenir, i callo. Callo per dintre. Penso que hi ha mares i mares, que hi ha mares que només han fet que parir els fills, però que després es deixen en mans de dides i mainaderes, i que aquestes mares poc saben dels seus fills, i que una d'aquestes potser sí que se la pot enganyar. Si a més a sobre encara hi avallen una munió de diners. Engany, consentit o no, no és del tot creïble. Però una mare de debò, una mare de poble, com jo era, aquesta no se la pot fàcilment enganyar, i de vegades la veig ara. Però no espantar-la, la miro, de lluny. De vegades em poso davant del portal de casa seva. Ah, mireu, aquesta nit hi ha funció al Liceu, i és de gala. No fa gaire la van posar de llarg. Jo la mirava ben embaladida, i m'hauria llançat als seus braços, m'hauria menjat a petons, però em vaig contenir, vaig callar. Talment com callo des de fa molt temps. És si ell, i el que m'havia jurat a mort etern, va passar pel meu costat. Les nostres mirades van creuar. Aleshores ell va fer unes passes enrere i allargant-me unes monedes va dir-me: «Teniu bona dona, perquè ho celebreu amb nosaltres. I em va passar, i em va posar una moneda a les mans. Ara, ben rosa i ben de d'or. Aquella moneda, però em cremà les mans. Uns instants de vacil·lació, però em giro. Veig el seu encontre i la torno dient-li «Gràcies, bon home, però la Monyos no demana caritat». Si sembla que vulgui ploure, entraré a Sant Agustí. És una església freda, però acollidora. Crec que es va quedar glaçat. Sí, suposo que sí. Però de vegades penso que al cap i la fi la meva filla està amb el seu veritable pare. A la seva mare la deuen estimar. La pugen bé. I és tota una senyoreta. Ai, mare de Déu! I que em mullaré tota i els meus monyos. I se'm desfarà el pentinat. Ai, el meu pentinat. Els meus monyos, els meus monyos. Taló. I aquí hi ha una referència, no sé si és allò que diu, l'autor d'aquest monòleg està estretament vinculat a la comarca de l'Anoia, en general, i a Piera en particular. Amb els arrels familiars a Masquefa, hi ha viscut llargues temporades. Ahir va escriure part de la producció dramàtica, concretament la segona part de la versió que va fer-se Les dones sàvies de Molière, obra que el grup de teatre de Piera va representar molt de temps. Altres obres presentades per aquest grup són Un marit per la meva dona, a la Windsor, i Unes dones enjugassades, versió lliure de l'obra de Shakespeare, escrita a petició del grup. A més, durant el tradicional concurs anual de teatre, són diversos els grups que han presentat amb obres seves. L'última va ser A mort a totes les edats, vista el mes de desembre passat, a la comarca, els quarts escènics de Capellades, a Igualada també han estrenat comèdies i altres poblacions, igualment han posat l'escena obres del seu repertori. No sé qui pot ser aquest personatge, però em va treure molt, molt profit de l'escrit sobre la Monyos. Uh-huh. Aquí uh-huh. Acabem, senyors, la vida i obra de la Monyos.
Perfecte. Doncs la setmana que ve més. La
setmana que ve
ja tindrem.
Procurarem més. I donarem alguns passos més a veure si arreglem Piera d'una vegada.
Gràcies, Joan. Bon dia.
Bon dia tinguem.
Hi ha un fil que no veiem, però que sempre hi és. Un fil que ens sosté, que ens travessa, que ens recorda d'on venim, fins i tot quan no sabem on anem.
Coincidint amb la Diada del Sant Crist, aquesta setmana hem estrenat el nou programa El fil invisible, de Víctor Mondéjar i Elisabet Vallès, que ha sorprès els oients amb Arrels, el seu primer capítol. Els dos protagonistes d'aquest nou espai ens expliquen com va sorgir la idea.
Doncs la veritat és que va sorgir d'una manera molt natural. Nosaltres escoltem moltes vegades doncs, Radio Piera i el programa del meu pare, La música ets tu, i teníem com una cançó, la que vam posar al nostre primer programa, la de Curar, del Pau Riba, no? Un dia trucaré i diré que posin aquesta. I de cop vaig pensar, no sé, potser no cal trucar un programa i que posin la música que tu vols compartir, potser podria fer-ho, no? I llavors, no sé, li vaig proposar al Víctor, que anava conduint al meu costat, i
jo em vaig animar ràpidament quan m'ho va dir, perquè com m'agrada la música i tenia ganes d'aquesta experiència a la ràdio, i així ens vam animar.
Sí, sí, i va anar tot bastant fluid, la veritat, perquè va ser dir, va, què, sí? Doncs endavant, vam trucar al Màrius, et vam trucar a tu i va ser tot molt fàcil, i els dos dies ja teníem la sintonia i els quatre dies ja estàvem donant voltes i donant-li forma al que ha sigut aquest fil invisible. La idea del nom va sorgir del Víctor, per tant, no sé, penso que és un nom preciós i que explica molt bé el que volem fer.
Ja sabem que no és fàcil, però com explicaríeu la temàtica del vostre programa?
Doncs és bona pregunta, i a vegades és difícil, no?, de posar paraules a emocions, a sentiments, a... I una mica el que busca aquest programa és això, donar paraula, donar veu a tot allò que ens uneix, que d'alguna manera ens assusté. És veritat que vivim en un món molt polaritzat, on sembla que tot hagi de ser blanc o negre, però nosaltres seguim confiant en la gamma de grisos i de tots els colors que hi puguin habitar. Per tant, una mica aquest programa ve a donar això, no?, la paraula, donar-li valor a la paraula i a la música també.
I buscar la música, pues, que estigui relacionada amb el tema que exposem al principi. No buscar, pues, si parlem de les arrels, buscar la tradició, i si el segon programa també...
Parlar de les cartes.
De sí. Les cartes, buscar cançons relacionades amb cartes, que a nosaltres, pues, ens toquin una mica de...
Sí, la idea no és anar a buscar a l'Spotify una llista que digui cartes i que surtin cançons que a nosaltres ni ens van ni ens venen, no? Totes les cançons que posem és perquè les hem escoltat abans, perquè ens agraden, perquè tenen un sentit en la nostra vida, no? Al final és la nostra banda sonora. I bueno, també és cert que gràcies al programa estem descobrint noves cançons, que també, no, al final en això consisteix, no? Créixer, que tu fas una cosa pensant en compartir-la amb els altres, però la mateixa cosa, és a dir, aquest fil invisible ens està ensenyant ja des de l'inici moltes coses noves a nosaltres. Per tant, donar i rebre, no? D'això aniria una mica aquest programa, de nosaltres posem una veu, posem un so, una música, posem una reflexió, un silenci, i a l'altra banda del fil cadascú, doncs, pot pair-la, pot sentir-la en el moment en què viu i en el moment en el que està. Que jo penso que això és el bonic, no?, que aquest programa està viu, perquè una cosa és el que nosaltres projectem i una altra cosa és com la gent ho rep i ho transforma.
Quina ha estat la resposta que heu rebut després de la primera emissió?
Estem molt agraïts al suport que ens ha donat la gent, perquè hem rebut missatges molt bonics que ens han tocat el cor.
I ens han animat a continuar, no? Perquè una vegada tens el projecte al cap, després el passes pel cor i després el poses en acció i el fas realitat, pel camí a vegades, no?, et poden entrar dubtes. La veritat és que dubtes no en teníem, perquè això ho fem purament per gaudir-ho nosaltres, i si de retruc podem arribar a tots els altres, doncs per nosaltres és, uah, una passada.
O sigui, i també donar les gràcies al Màrius per ajudar-nos a poder fer possible aquest programa a la ràdio.
Totalment. Màrius, ens ho has fet tot tan fàcil i és un luxe. I realment animar a tothom que tingui aquesta inquietud de compartir música o d'explicar, de deixar sentir la seva veu i el que sent, no? Doncs que nosaltres estem molt contents. Aquesta experiència està resultant molt xula, és un projecte que tenim en comú i he fet moltes coses, ja ho sabeu, però no sé si amb tanta il·lusió com la que estic fent aquesta, perquè també la comparteixo amb el Víctor. Per tant, és un projecte petit en el sentit de que no té cap més ambició que la d'arribar a les vostres cases a l'altra banda del fil, i que tant de bo, tots els programes que vindran us agradin o us ressonin com ha sigut el cas d'aquest. I és veritat que no sempre posarem les cançons que agraden a tothom, perquè contra gustos colors, però al final són les que nosaltres sentim que volem transmetre. Així que moltes gràcies a tothom.
Moltes gràcies.
I per últim, sí que m'agradaria demanar-vos quins són els temes que tractareu pròximament.
Màrius, ens estàs demanant un spoiler, és això? Va.
Vinga, va, Màrius, perquè ets tu, farem spoilers.
Vinga, vam començar primer per aquest programa que ja heu pogut sentir, que segueix estant al Ràdio Pere Punt Online i que podeu trobar també a la plataforma de podcast iVox. Aquest ja el tenim, i volíem començar per les arrels, perquè les coses d'alguna manera han de començar per l'inici, pels nostres orígens, i també penso que per això vam triar el 28 d'abril per poder-ho fer. Ara bé.
El segon.
Dimarts que ve.
El segon programa.
D'aquí dos dies.
Del fil invisible.
Sí.
És cartes.
Parlarà de les cartes, us en recordeu, no? No de les que ens envien les factures, ni els certificats, ni les declaracions. No, no, les cartes d'abans.
O postals.
les cartes que rebíem perquè dedicàvem aquest moment de pensar en algú, on han quedat totes aquelles cartes que ja no s'escriuen. Farem una reflexió sobre tot aquest tema que penso que també us pot tocar de ben a prop.
I el tercer programa del Fil Invisible...
I ja no en direm més, perquè, escolta, si no això no pot ser...
Serà mirades.
Les mirades, cada mirada, cada persona i cada moment, no? Al final, tot depèn de com es miri, tot és un punt de vista, encara que vulguem tenir raó, a vegades totes les mirades hi són incloses, i com la música també té diverses mirades a través de reinterpretar, no?, temes que hem sentit sempre d'una manera i que la vida, doncs, d'alguna manera... quan algú l'agafa, el fa seu i el transforma. Per tant, properament, cartes i encara més enllà,
mirades.
Amb moltes ganes de que us agradin, de compartir i de seguir teixint aquest fil. Així que seguiu-nos el fil, no, Víctor?
I tant.
Cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Piera, el Fil Invisible.
Això ja està, sembla que això ja està.
Un espai per tu, amb reflexions, històries i música, molta música. El Fil Invisible, amb Víctor Mondéjar i Elisabet Vallès, perquè alguna cosa ens lliga més enllà de les nostres diferències. El dimarts a les 8, segueix-nos al fil.
I no ens movem del 28 d'abril, d'aquesta diada del Sant Crist. Just després de la missa teníem diferents persones que van participar-hi i que van ser testimonis d'aquesta celebració. I vam parlar amb ells, vam començar precisament amb el pilot d'avió, del Pierenc Internacional, podríem dir, el Ramon Vallès, que explicava d'entrada que sempre es demana festa aquest 28 d'abril.
A veure, si jo tinc el calendari marcat ja permanentment festa el 28 d'abril. Per tant, avui que volin els altres, però jo vull estar a Piera, sí com sigui, i bueno, mentre em donin festa, sempre seré Piera, no cal dir-ho.
Doncs molt bé, el Ramon, ja ho sabeu, és un gran comunicador, a més ara a través de les xarxes encara més, però sempre que fem aquesta entrevista sempre hi ha alguna cosa més que ens expliques que canvia cada any. Què t'has pensat avui?
Bueno, a veure, ara anem a dir que dins el meu món fora de l'avió, que com tu bé dius està envoltat de comunicació essencialment, l'última novetat, l'última incorporació dins aquest món és el llibre que acaba de sortir, que va sortir el dia 15 d'abril, que vaig ja presentar a Madrid, que vaig presentar a Igualada, que vaig presentar per Sant Jordi, no cal dir-ho, i que ara, el proper dia 7 de maig, si Déu vol, estarem a la Biblioteca de Piera, la qual cosa m'omple de goig, sincerament, com a pierenc, poder presentar el llibre en el meu poble estimat, que és l'última hora, la meva arrel està aquí.
Saps que serà diferent aquesta presentació de les altres, no?
Bueno, evidentment, en primer lloc, l'entorn. És Piera, és algo per mi que porto sempre en el meu cor, com et deia. Avui, festivitat del Sant Crist, jo sempre porto el Sant Crist amb mi. El Sant Crist de Piera m'acompanya en tots els meus vols i el Sant Crist de Piera, com no podria ser d'altra manera, també està anomenat dins aquest llibre en una part important que són els agraïments i la fe que jo li tinc i que sempre m'acompanya perquè jo pugui prendre dins el meu avió les millors decisions.
Com va? Quina és la resposta que està tenint aquesta publicació?
A veure, el llibre, veritablement, jo sóc el primer sorprès de que està tenint un èxit, diríem que descomunal. És a dir, aquest llibre es va presentar als mitjans de comunicació i a les llibreries en general el 15 d'abril, es va fer una primera edició amb 3.500 exemplars i em consta que la segona edició ja està a punt de sortir. Per tant, haig de reconèixer que afortunadament ha tingut una molt bona acceptació. Jo, Màrius, m'he pres senzillament, si m'ho permets, la molèstia de passar-ne un any i pico dedicant moltes hores per escriure un llibre que surt des del més profund del meu cor, i ara, a partir d'ara, són els lectors els que m'han de jutjar, però en qualsevol cas, el primer que m'ha arribat és que és molt positiu. El dia de Sant Jordi, les cues que hi havia a Barcelona en els diferents llocs on vaig anar a signar i dedicar el llibre eren impressionants, fins al punt de que els últims persones de la cua ja no tenien el llibre perquè s'havien exhaurit. Per tant, però bueno, escolta'm, mentre hi hagi una impremta anirem fent edicions, això no serà mai un problema.
Ja ha passat a la història del ciclostil, per tant ara és molt més fàcil i per tant això suposo que el dijous dia 7 a les 7 de la tarda a la biblioteca tothom que vulgui tindrà un exemplar, no?
Home, jo m'he preocupat molt seriosament de que les llibreries de Piera, la que sigui la responsable d'alguna manera de repartir aquest llibre, que sens falta que n'hi hagi de sobres. Vull dir, el que no podem permetre és que passi com a Barcelona. Aleshores, bé, en funció de l'assistència que tingui l'acte del dia 7 de maig, doncs procurem que ningú se'n vagi sense llibre, per descomptat. Jo m'hi estic esforçant al màxim, t'ho puc assegurar, Màrius.
Ramon, un plaer tenir-te un any més aquí, esperar que sigui l'any que ve també, però repressar-nos, perquè tindré també jo l'honor i la sort, no?, d'acompanyar-te en aquesta presentació, la qual cosa em fa moltíssima il·lusió.
A mi, com pots comprendre, em fa la mateixa il·lusió que et fa tu, perquè tu i jo hem tingut sort de compartir moltes vegades micròfon i sempre és un goig compartir amb tu. T'ho agraeixo molt, Màrius. Una salutació i una abraçada a tots els pierencs.
Una abraçada, Ramon. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Aprofitem per parlar amb el bisbe de Daniel. Què tal?
Bé, molt bé, bon dia.
En primer lloc, moltíssimes gràcies per atendre'ns així d'improvís a Ràdio Piera.
No, a vosaltres per convidar-me, el senyor rector que m'ha convidat, que som bons amics, i a vosaltres per la festa que prepareu i que us estimeu tant i que acolliu els que venen, no? Doncs gràcies a vosaltres.
Bisbe, jo crec que, si no m'erro, just farà ara el maig un any que haurà donat la volta al sol sent bisbe, és així?
Bueno, falta poquet. Però ara va ser el 21 de maig que va sortir públic la notícia, i després el 19 de juliol va ser l'ordenació. Per tant, falta poquet, però bueno, ja gairebé ja ho tenim, això, sí.
I quina és el que destacaria d'aquesta primera volta al món?
D'aquesta primera volta a Lleida, vols dir?
Sí.
Doncs, home, són moltes tecles, moltes coses, però detecto, sobretot, doncs un entusiasme amagat que esperem que aflori una mica més, unes realitats molt petites, de pobles petits, perquè el Bisbat de Lleida no és només la ciutat, sinó que són molts altres pobles, no? Amb una realitat, doncs, de molta immigració, amb una realitat també, doncs, de gent de pagès, del sector porcí, del sector agrícola, del sector de la fruita, sobretot, i amb petites realitats que són, sí, no són grans en volums de gent, però són realitats cristianes molt familiars, molt maques, i que crec que, estimant-les, doncs, ens poden donar un bon to de normalitat, d'esperança i de fraternitat.
Vostè ha parlat al principi de que havia estat a les dues tretes, les dues últimes tretes, sí, destacant, sí, no?, la pluja de la primera i la pagada de l'any passat aquí.
Ara aquí m'espero qualsevol cosa, ja. ho heu fet tot. Ha sigut fantàstic, no, però he vingut sempre amb molta devoció. La primera vegada que vaig venir va ser la del diluvi, perquè, bueno, jo era seminarista en aquella ocasió, l'any 2000, si no recordo malament. I després, ara fa quants anys? L'any passat va ser l'any de que ens hem quedat a les fosques, que era rector a Corbera de Llobregat, i justament també aquell mateix any jo havia vingut de peregrinació amb les parròquies de Corbera aquí, perquè vam fer com una ruta per imatges del Sant Crist, i aquesta és la del nostre bisbat, i vam venir aquí i dos autocars vam venir i vam estar, doncs, aquí resant també als peus del Sant Crist. Sí, van ser dues tretes, com sempre, inolvidables. La gent no s'ho creu, però és que el Sant Crist, no només el de Piera, sinó el Sant Crist, no?, té molta força, més de la que podem arribar a imaginar.
Justament li anava a preguntar sobre això. Com defineix vostè la gent que no coneix la tradició, la devoció del poble de Piera al Sant Crist? Com ho explica vostè que ha pogut viure des d'aquí?
Jo crec que hauríem de diferenciar dues coses. La primera és la devoció, l'afició, doncs una mica l'afecció positiva, no? Una imatge que està arrelada en el teixit cultural i en la retina de tots els piarencs i piarenques, però a part d'això hi ha l'adhesió de cor i sincera, doncs, al missatge i a la proposta de Jesús, no? Són com dos nivells, si podem dir-ho d'aquesta manera, no? Hi ha una cosa que és preservar la cultura i preservar, doncs, la nostra identitat, però l'altra, anar a fons sense por. Jo em quedo amb aquesta segona, que l'una sense l'altra no s'entén, no? Perquè l'una t'ha de portar l'altra. I aquesta, doncs, de l'adhesió a l'Evangeli i l'adhesió a la proposta de Jesús s'ha de poder expressar. I aquí el Sant Crist acull a tothom. I això és impepinable. Jesús, diguéssim que va voler acollir a tothom, a tots. I els que no l'acceptaven, els que no l'acollien, els que els hi demanava que es convertissin. I això ho hem de fer tots. Tots, absolutament tots. Jo el primer.
Deixa'm preguntar-li també per una part del sermó que ha fet avui, destacar quan ha dit, sobretot, la felicitat d'un mateix comença en els altres.
Doncs sí, això és així. O no ho creus?
Sí, sí, completament d'acord.
Vull dir, els que som pares de família es desviuen honradament, no?, pels seus fills, perquè volen el millor per ells. És aquest misteri, no? No vivim només per a nosaltres mateixos. L'egoisme i l'individualisme que ens envaeix contínuament és un virus molt nefast que se'ns cola a tots. I justament nosaltres, si ens diem cristians, i ho som i ho volem ser, hauríem de poder subratllar sobretot l'aspecte de la comunitat, al voltant d'una taula on tots som germans.
Bisbe Daniel Palau, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres, home. I tant, felicitats.
Gràcies. Seguim ara amb l'alcaldessa, en aquest moment de solemnitat, podríem dir. Què se sent amb una tradició de tants anys, no?, sent la persona que surt davant del micròfon i renova el vot de poble?
Doncs veritablement és tot un honor i un orgull, no?, perquè, bueno, és un moment molt, molt especial i molt únic. I tenir l'oportunitat i la possibilitat d'experimentar-ho en primera persona, doncs és un orgull i, bueno, hi ha un agraïment, no?, per al cap i a la fi, si estic aquí jo és perquè hi ha molta gent que ho ha decidit així. I, bueno, jo simplement, doncs, molt agraïda de poder experimentar aquesta experiència i tenir aquesta oportunitat, que és un honor.
Carme, aquests dies són especials, vam poder parlar també al llarg del cap de setmana de la fira, però aquesta, podríem dir, que tu vas definir molt bé, no?, més enllà de la festa major, la festa del poble, què ens espera els pròxims dies?
Justament el dia de la inauguració de la fira, ho dèiem, no? O sigui, les fires i festes del Sant Crist, potser jo gosaria o m'atreviria, o almenys jo ho sento així, és la festa més important del nostre poble, perquè estava escoltant, no?, amb el bisbe Daniel, i realment hi estic molt d'acord, no? Estava l'església plena, ha sigut un ofici preciós. Hi ha molta gent que és creient, però és que hi ha molta gent que no és creient, i això, ostres, és un moment únic, és un moment que el que t'està dient és que Piera, els pierencs i les pierenques se senten aquest dia molt més enllà de lo que és un acte eclesiàstic, no? O sigui, va molt més enllà. I la veritat que, bueno, que és molt, molt bonic de viure, és molt bonic de veure, i és molt bonic tenir un poble, doncs, que tingui aquest sentiment. I molt d'acord també amb el que deia, no? Estem en una societat que ens ha portat a ser poder massa egoistes, no? I això és feina de cadascú, una feina individual que hem de fer per revertir això i que siguem, doncs, bueno, una mica el que estem fent nosaltres com a servidors públics, no? Servir a la nostra gent i al nostre poble. Jo no m'ho dic, que no puc dir res més, que estic superagraïda, supercontenta. Ha sigut unes fires i unes festes precioses des del primer dia, i espero continuar així, no? I, bueno, us segueixo convidant a tothom que ens estigui escoltant a acabar de gaudir aquests actes, que no s'acaba tan sols aquí, no? Ara anem a les sardanes, i a la tarda, doncs, tenim jocs per la canalla al Gall Mullat, i al Ball de Gala també al Foment.
Doncs sí, ens fem ressò, no?, d'aquest missatge que comentaves. El Sant Crist va més enllà de les creences religioses, sinó que uneix el poble de Piera, pensis el que pensis, no?
Totalment, totalment, i ja et dic, és una cosa molt bonica, que no tots els pobles ho tenen, i crec que podem enorgullir-nos, no?, de dir-ho ben alt i ben fort, de que, bueno, que tenim un nexe comú, siguis d'on siguis, vinguis d'on vinguis, i creguis el que creguis, i això, ja et dic, és una cosa molt bonica, i que no tothom pot dir, ojalà més gent ho pogués dir, però ho tenim aquí, Piera.
Carme Bartoli, en Jaume, alcaldessa de Piera, moltíssimes gràcies també per ser un any més aquí al micròfon de Ràdio Piera.
A vosaltres també per ser-hi sempre, Màrius.
Continuem ara amb mossèn Ramon Maria Bosch, què tal?
Pues molt bé, aquí Sant Tornem-hi,
sí, no?
Una vegada més i tant.
Fora micro et comentava, no? Quan portes 30 anys aquí i després has de marxar i tornes un dia tan assenyalat com aquest, què se sent?
Doncs jo comparo una mica com aquell que ha anat a l'habitació, ha fet les seves coses i torna al menjador de casa. De veritat és que no és que el més bo és que no se m'ha fet estrany, era com dir, ah, doncs mira, això és a casa i tornem i ja està, no? I venim de festa, no? I jo ho comparo molt quan tenia els pares, que jo vivia fora i tornava a casa. Jo no vivia l'entresetmana i el dia a dia, però era a casa, ja està, allà hi podies estar-hi molt còmode. Doncs m'he sentit així, còmode, content i sobretot amb retrobament de persones, que això és el més important, clar.
Quan estàs a Esparreguera, no? La gent és diferent, també comentaves, hi ha gent, perquè al final és gent aquí i gent allà.
Mira, a tot arreu som diferents i a tot arreu som iguals. És a dir, a tot arreu la gent volem ser més o menys feliços, a tot arreu volem viure les coses més o menys, i el que ens diferencia és molt accessori. Vull dir, aquí tenim Sant Crist, tenim les nostres tradicions, allà hi ha la passió, hi ha el campanar, hi ha el... però al final vol dir que hi ha una gent que s'estima lo seu i que vol viure lo seu i que s'ho vol estimar. Per tant, si ens acompanyem en això, la vida és la mateixa. L'únic que hem d'aprendre és a canviar allò que és accessori. I potser aquí, doncs, en lloc del Tridum i tot això, i a Monistrol, doncs, Sant Sebastià, amb el seu treure avall, amb la banda, amb tot. Però al final hi ha una gent que s'estima el seu, i això és el mateix que tenim aquí.
És una essència, no, podríem dir?
Sí, sí, sí. A tot arreu hi ha persones, i per tant a tot arreu hi ha el mateix. Passa que ho anem vestint, ho anem decorant diferent, no? És com una mica l'art, no? Les muntanyes les pintaven surrealistes, hiperrealistes i no sé què més, però la muntanya era aquella, i aquella la mateixa muntanya. De Montserrat hi ha 1.000 quadres pintats diferents, però la muntanya és aquella. Doncs jo crec una mica això, no? L'encontre de persones és l'encontre de persones, i ens hem de ser prou àgils per relativitzar o per fer nostres el vernís de cada un.
Mira, ja que tens aquest exemple, m'agrada moltíssim perquè és curiós com la perspectiva de la muntanya de Montserrat ha canviat moltíssim i la gent, no?, depèn de... s'agrada com la seva perspectiva, pot ser?
Mira, jo vaig sortir de muntanya de Montserrat com un taló de fons, que tots dèiem aquesta nau tan maca i tal, i ara estic davant de la popa de la nau, no? Ai, davant de la proa de la nau, i és una mole que et ve a sobre, Esparreguera, no? La gran mole és la punta. Doncs té un encant també, però quan vas a Monistrol, que està empotrat a les roques i que les dues del mig i l'hivern ja no té sol i que té això, és una altra màgia. Dius, sí, sí, és la mateixa muntanya que veiem des d'Hostalets, la mateixa que veiem, doncs, com una mole a Esparreguera, i aquella que t'abriga, que et fa cova, doncs, a Monistrol. Però és la muntanya de Montserrat, no? I la gent que hi ha al voltant, doncs, és gent, i que s'ho estimen, i evidentment Esparreguera, en lloc es veu Montserrat tan maco com aquí que el tenim, que és com un capità de vaixell, als talets no els hi diguis que no és la visió més maca, a no ser que es digués a Manresa, que és la mateixa per l'altra banda, i a Monistrol no els diguis que com aquí, que estem col·locats a la muntanya, no? I si anessis a Collbató, encara farden per damunt de tots, diu, aquí la tenim i a més no fa boira. Bueno, doncs tot això que tenim.
Ramon, no em perdonaria no preguntar-te també, perquè és evident, no?, que cadascú, i tu dius a cada lloc, tenen com les seves peculiaritats, però el Sant Crist de Piera és per nosaltres, i suposo que també per tu, molt especial.
Evidentment que sí. És a dir, quan diem peculiaritats, quan dic el revestiment, jo no dic que el revestiment sigui una cosa secundària. Les persones ens coneixem pel revestiment, per la forma de la nostra fesomia, que al final és transitòria, tens un llavi així, però és la que ens permet reconèixer. Per mi el Sant Crist es reconeix amb unes imatges molt concretes, i evidentment que la de Piera és un reconeixement del misteri de Crist molt especial, igual que Maria. Maria és Maria, n'hi ha una, però ostres, acostar-se al cambril de Montserrat no és el mateix que una estampa d'un dibuixet de la Mare de Déu quan era xiqueta, no? Evidentment que ens identifica. Quan diem que no és l'essència, perquè també és veritat que per mi aquesta imatge de fusta em reporta a aquest Crist cansat, algú que ha estimat, algú que s'ha donat, em reporta allò que hi ha al darrere, no? Igual que una persona que ara ens hem vist, no? Persones al cap de 30 i tants anys que vas una mica més coix, el cabell més blanc, tu mateix, les canes també estan aquí presents, però hi ha una cosa que està allà que segueix sent allò. Per mi el Sant Crist de Piera m'ha fet molt fàcil arribar al misteri de Jesús, perquè me l'he fet molt meu. Hi ha la imatge, ja és com una esponja que amara coses molt maques, evidentment, que és important, oi tant.
José Ramon, moltíssimes gràcies per atendre's, sempre és un plaer, després de tants anys compartits i tants discursos, tantes salutacions de Nadal també, i tants programes, i tantes hores de ràdio, sí, sí. I sempre sentir la teva veu sempre és un plaer, moltíssimes gràcies.
Doncs escolta, és compartir, ja ho saps que sí, i una salutació a tothom, ben d'acord, eh? Ja et dic, la gent estem en estances diferents, però quan traiem el cap pel passillo estem al mateix lloc, que és aquesta veritat maca, que va prenent formes i que, bueno, que ens hem acompanyat mútuament. Una abraçada a tot Piera, a les festes i a cada persona en particular.
Mossèn Carles, hem començat amb tu i acabem amb tu. Mira, deixa'm comentar-te una cosa. Abans de connectar, a la primera connexió, m'has dit, avui estic molt tranquil. I normalment quan estàs molt tranquil és que tot va molt bé o que després passarà alguna cosa que no podràs controlar. Però jo crec que més que tranquil, avui t'he vist que l'has gaudit la cerimònia, potser?
Doncs estic d'acord amb aquesta valoració. Si ara em preguntessis, Carles, com estàs? Jo diria, estic molt content. Estic molt content pel que significa aquest dia i estic molt content per veure els rostres de la gent que, en especial en aquest matí, però recordo la gent que en aquests dies s'ha anat apropant aquí al Sant Crist i la gent fa bona cara, està contenta. També ho necessitem, això, aquestes experiències que ens generin una certa alegria. Els mal de caps continuen, però de tant en tant també poder, vinga, anem a agafar forces per anar afrontant totes les coses que ens van regalant la vida.
Després de la cerimònia, què toca? Perquè ara, bé, com, no? També et deixes anar una mica.
Vols saber el que toca? Ara sí. Toca escalfar el dinar pels meus germans capellans que venen a dinar a la rectoria, que també per nosaltres és un dia bonic, trobada, de poder compartir la taula. Sabeu que també estem en aquests moments d'algunes novetats nostres d'organització i, per tant, doncs també avui aquesta sobretaula del Sant Crist ens ajudarà a parlar i a conèixer-nos també.
Doncs a gaudir el que queda de jornada, de diada. I ens veiem.
Perdó, i a la tarda a les 7 tornem a celebrar l'Eucaristia aquí al Sant Crist, també per la gent que vulguin poder apropar-se fins aquí.
Doncs queden convidats. Moltíssimes gràcies, Carles.
Gràcies, Màrius.
Maria Llum Torres. Bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Bé, bé.
Avui és el dia de la mare?
Sí.
Clar, tu ets mare també.
Sí, soc mare. I àvia, ja m'han regalat unes floretes.
Ah, mira.
I un telèfon nou.
Un telèfon nou?
Sí, amb molta memòria.
Això va molt bé, no? Perquè amb els anys vas perdent la memòria i llavors necessites... Amb el mòbil l'entens més.
Sí, hi ha uns servidors.
Sí, sí, sí. Que bé.
Fantàstic.
Molt bé. I de què? Qui portem avui?
Mira, una mare. La mare... històricament més mare de totes. És una mare que es deia Duoda.
Uh-huh.
He anat fins al segle IX, fins al 840. He anat a buscar-la. Ella va néixer al 803. O sigui, el seu marit estava en plenes guerres, plenes batalles, i la va allunyar dels fills. Els fills es donaven per penyora amb els reis, com signe de lleialtat i de que serien fidels al rei. Bé, i ella què va fer? Doncs escriure un llibre i enviar-lo als seus fills. Aquest llibre sembla que no sigui important, però sí. Actualment es conserven 3 còpies. Una de les còpies, la més completa, està a la Biblioteca de Catalunya i es considera el primer manual d'educació i pedagogia de l'edat mitjana. Ho va escriure perquè estava sola i perquè li havien pres els fills. Com va anar això, aquesta història? Bé, Duoda era noble, de família dels carolingis. Era filla del duc de Gascunya. I pel compte de la mare, era filla del comte d'Aragó. I es va casar amb Bernat de Septimània, que era duc de Septimània. I Septimània què era? Doncs eren unes poblacions que vivien al sud de França, eren Narbona, Carcassona, el Conflent, Rosselló, tot això. I van viure aquesta parella, que segons diuen les cròniques i el senyor Montaner, que eren molt feliços i s'estimaven molt. Van viure una època molt cruel, perquè llavors en aquell moment hi havia el Carlomagne, que nosaltres dèiem Magnum, Doncs conquistant tota Europa. Ja havia conquistat Alemanya, Itàlia. La història era aconseguir un regne cristià i el papa seria el cap espiritual i el Carlemany seria el jefe de les tropes, el rei. I ja passaven molt avall, ja havien conquistat un bon tros també de França. I per l'altre cantó, els àrabs pujaven península amunt i estaven arribant al Pirineu. O sigui, els cristians estaven a prop del Pirineu i els àrabs a prop del Pirineu per l'altre cantó. I què quedava? Quedava la franja, el nord de Catalunya i el sud de França. I tots dos vivien allà, en aquest lloc. Quan es van casar, el marit, el Bernat, de Septimània, se la va portar a Septimània, o sigui, a França, i la va ficar en un castell, Castell Lluçès, i allà la va tenir tancada. Quan va tenir el primer fill, i va tenir 14 o 15 anys, li va agafar, li va prendre, i el va portar a la cort de Carles, el rei, perquè el cuidés, perquè era com penyora, era com tot el que està signat per mi, tot el que tenim a mitges el rei i jo, doncs està com a vàlua, dono el meu fill com a penyora. En Cabat va tornar al castell, va tornar a fer un altre fill, en Bernat, i aquest acabat de néixer ja el va regalar, el va portar a la cort d'Aquitània i també el va deixar allà com a penyora. I la pobra Duoda es va quedar completament soleta al castell. Bé, Duoda era una dona molt culta, molt intel·ligent i amb molts recursos al seu voltant. Representava, doncs, que era important perquè era comtessa de Barcelona, de Girona, per cantó dels seus pares, i duquesa de Septimània, pel cantó del marit. I es va dedicar a aprendre a portar el castell, a portar les terres, per aconseguir bon rendiment. Fixeu-vos si era valenta, que va negociar préstecs, cosa que les dones en aquella època no podien fer, però ho feia per donar-lo al seu marit i que el seu marit pogués fer operacions armades. Bé, i llavors, com que estava molt trista i avorrida, doncs anava escrivint aquell llibre que va enviar als seus fills perquè tinguessin un record d'ella, un llibre petitet. I deia coses que a millor avui dia no les entendríem, però és el millor que li podien dir amb els seus fills en aquell moment. Diu amb el seu fill Guillem, amb el gran: jo t'exhorto, molt estimat fill Guillem, que abans que res estimis Déu i després estima't a tu i sigues afectuós amb el teu pare i aprèn que d'ell prové el teu estatus en el món. Tu, fill meu Guillem, accepta el jou de la norma del servei constant i siguis fidel al teu senyor Carles, es referia al Carles Many, i sigui com sigui els seus dignes parents d'un i altre sexe. També tots els que siguin d'estirp real. En efecte, es correspon fer-ho així a tu i a tots els qui estan al servei del seu poder reial. I desitjo que amb tots els esforços, tu entremig d'ells, serveixis últimament fidelment perquè Déu, tal com ho dèiem, els ha triat i predestinat per al regne, donant-los una glòria que s'acosta per la seva gran semblança aquella que va prometre a Abraham, a Isaac i Jacob, i la seva digna prole i descendència. Bé, Duoda continua dient una cosa que sembla moderna. Avui molts tenen ganes de lluitar. Tinc por que tu i els teus companys d'armes, fill, no us passi això, perquè diu l'apòstol: els dies són dolents, sorgiran els pseudoprofetes, s'instauraran temps perillosos. En aquests dies hi haurà homes egoistes, envejosos, avars, violents, desobedients, que gaudiran més del segle volia dir del món en aquella època, que de Déu. I el que és massa llarg d'explicar en detall, perquè, ai, dolor, ja se'n veuen alguns entre els qui surten en ordre de batalla quan van cercant per totes bandes per guanyar. Aixeca't i prega, com hem dit abans, i digues amb el salmista...